Ràdio Estel. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Avui els avis són claus en l'engranatge de la conciliació familiar. Què passaria si decidissin deixar de banda les obligacions que no els corresponen i es dediquessin a gaudir dels anys que els queden per davant? Què passaria si no recollissin els nostres fills a l'escola o no els atenguessin quan arriben a casa? La crisi de la deuda seria una minúcia comparada amb el cataclisme social que es produiria si fos el cas. I em pregunto, és convenient pels nets que siguin els seus avis qui els eduquin? Passarà factura en la relació pares-fills aquesta substitució? És just que els demanem ajuda contínuament? Les persones grans ja han fet la seva feina. Als avis els hi toca reposar i gaudir del fruit del seu treball, des de la serenitat. I en comptes d'això, es passen el dia empenyent cotxets i preparant papilles. Els adults, per altra banda, arribem tard a casa, però traiem temps per desestressar-nos quan cal i tenir els diners per comprar les absències a casa amb tecnologies d'última generació. La meitat dels avis espanyols cuiden els seus nets cada dia, diuen les estadístiques. Penseu que aquesta xifra respon a una veritable necessitat social? O més aviat el fet de que es paga millor per signar un contracte que per preparar un berenar als teus petits a la tarda? S'està creant un nou estil de viure que trastoca els rols educatius i les nostres prioritats? Parlem-ne. When you die trouble and you need some love and care, nothing is going right, close your eyes and think of me. Just call. So cold, they'll hurt you. Avui, en el temps que dediquem a la tertúlia, m'acompanya la Tere Camps. Bona nit, Tere Camps.
Hola, bona nit.
El Jaume Pujol, bona nit.
Hola, bona nit.
I el Josep Maria Dell, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Tots tres orientadors familiars, no tots tres són avis, dos ho són, el Josep Maria
no,
encara
no. Jo no,
encara,
jo sóc una
persona jove. S'està preparant, jo em preparo. El que pot passar. Però avui, per començar, m'agradaria recollir la pregunta de la que parlava al començament del programa, de línia editorial, on esmentava una xifra del 50% dels avis que atenen els nets. Bueno, de fet, ho fan. A veure, què hi penseu? Penseu que és una xifra que respon a una veritable necessitat social? És una necessitat obviable, o és que no hi ha més remei que acudir als avis per enllestir les feines de les cases, que les famílies funcionin?
Jo d'entrada et diria que em sembla que la xifra queda curta.
Bueno, no sé, és una xifra que jo he agafat...
I jo diria que una xifra és manipulable.
Vale.
Depèn de la zona...
Diguem-ne que moltíssims avis avis es dediquen a la criança dels nets. Penseu que això és una necessitat real? I si és positiva, és un avenç o no? O potser ens estem recolzant massa?
Positiva sempre, perquè el fet de que un net estigui en contacte amb els seus avis
aquí,
sempre
aquí
és
parla
bo.
El teòric, eh?
Sempre és bo. Eh? Mm. Ara, necessitat real en absolut.
Penses que no?
És un abús indiscriminat.
Això és el teòric, eh? Tant per una cosa per l'altra.
De la gent jove d'avui en dia. Sí. Jo de vegades vaig a buscar els meus al col·legi i tal, veus avis pobres, o sigui, és que és una imatge, o sigui, amb la motxilla, la bossa d'esports, el no sé què, i el nano tranquil·lament allà campant amb el seu berenar...
Amb el Walkman.
Exacte.
Sí. Bueno. Josep Maria, lamento molt que tinguis aquesta imatge, em sap molt de greu. Jo abans de parlar de la feina m'agradaria parlar del plaer.
Vale. A tu t'agrada molt parlar de plaer, eh? L'altre dia la sexualitat, ara parlem
sí.
del plaer de la
criança
dels nets.
Tot lliga, tot lliga.
Jo crec que
tot
lliga. T'agrada gaudir de la vida.
Efectivament.
Molt bé, Jaume.
M'agrada molt gaudir de la vida. Penso que si una de les coses més maques que hi ha, no dic que sigui la més maca, perquè tampoc... però que és molt maca, és el ser avi. Ser avi jo crec que és un premi extraordinari. Aleshores, una manera perquè un faci mèrits per arribar a ser avi és que vegin els seus fills, que estar casat i tindre fills és una cosa fantàstica i estupenda. Perquè si no mostrem aquesta realitat, a lo millor s'ho pensen i no es casen. I alguns dels que no es casen fan molt bé, però d'altres ho fan... perquè estan distrets, i això ja no està tan bé. Vull dir que...
Mira,
crec...
sense que serveixi de precedent, estaré d'acord amb tu, amb això, avui. Ara, parla'm del percentatge elevadíssim d'avis que ho són, els hi agradi o no, tinguin ple o no, per obligació, i em perdó de l'expressió perquè no hi ha més nassos, i que no són avis ni de cap de setmana ni d'un dia els vaig a buscar, sinó que cada dia fan de cangur i de papà i de mamà
els
seus nets.
Els avis que els que els hi toca per obligació, perquè estan les seus fills, joves, gendres, angoixats per la feina o pels diners, parlem en plata, és una cosa. Els que estan imposats perquè els hi toca, perquè són avis, és un altre tema.
Estic d'acord, estic completament d'acord.
Sí, després de que un es casa lliurement, que és el que li acostuma a passar a tothom els de la nostra generació, que ens hem casat lliurement amb la noia que lliurement hem volgut...
I desitjant-lo.
I desitjant-ho molt... Doncs, home, després d'aquesta llibertat hem tingut que passar per camins d'aquells que no és que hagin aparegut, però que ens hi hem trobat. I aleshores un té que fer coses que potser doncs, no havia pensat que les tindria que fer. I, home, si les tens que fer...
Com, per exemple, ara estic perduda. Per exemple, quin tipus de camins, de coses que has de fer sense voler?
No ho sé, no voldria ser groller, però, per exemple, una de les coses...
No sé.
Una de les coses...
Digues.
És que un s'havia proposat, després d'un festeig llarg... Normalment hem festejat molt els que ens havien proposat no tindre un festeig llarg. Això acostuma a anar així, no?
Sí.
Després d'això deies, bueno, ara tindré una dona per mi sol.
Ja, ja! I viene el primero!
Efectivament.
I després aquell... el segon.
No, és que, a més, no et pots permetre ni una llibertat, ni un moment d'aquells de dir, escolta'm el que penses, perquè si no, en seguida trobes una dona encantadora amb la que t'hi has casat lliurement, que et diu, no tindràs celos, oi? Del teu fill o de la teva filla. I aleshores... Doncs és una de les proves, n'hi ha altres, no? Bueno, doncs quan una cosa tens que passar per ella, el millor és procurar que t'agradi.
Sí, és veritat.
Sí, però aviam, jo aviam, penso que m'explico bé, però aviam. Si jo vaig a dir, evidentment, els avis estan per cuidar els nets, amb casos de
necessitat... No estan.
No, però...
Podrien estar.
Un plaer important pels avis és estar amb els nets. Penso que és molt enriquidor pels nanos el temps, la sapiència, la calma, la fe que els hi pot transmetre, en fi, tot això. I en cas de necessitat econòmica, escolta, la família per això està. Ara, no, jo vaig a l'altra banda. Escolta, vés a buscar tu els nens perquè jo he d'anar a la peluqueria o he d'anar amb les meves amigues. I en canvi, que hi hagi avis que hagin de renunciar a la seva vida. Potser, mira, aquest cap de setmana teníem previst els dos, de nòvios anant-se'n a res, aquí al costat a passejar. No podeu, perquè, escolta, nosaltres hem quedat amb amics i tal, i us heu de quedar
Respon a una herència que han adquirit del seu tracte com a fills a casa seva. Esclar, si eren els reis de la creació com a fills, després, com a pares d'unes altres criatures, marquen ells les pautes, perquè a una família normalment constituïda, els que manen són els pares. No?
Suposo que estem parlant amb avis en uso, no? No amb iaios.
Aquí mai se'n parla de iaios.
No, iaio vull dir una persona gran que ja té unes mancances de tots els tipus. Que també els hi ha i també cuiden nets,
Sí, sí.
A mi em fa gràcia, perquè hi ha qui diu que la frontera està a partir dels 70, no? Que...
És mòbil, Jo crec que és mòbil aquesta frontera.
Jo també ho crec, perquè, vamos, jo et podria... per donar diversos noms ara de persones com jo de 50 anys que són uns autèntics avis grans.
Després hi ha una altra cosa que jo, ja sabeu que a mi sempre m'agrada fer una mica de prometa, al tanto aquestes àvies que volen ser més guais que sus hijas i que sus nietas.
Joves, àvies joves, vols dir?
Més
joves
de rosca.
Bueno, sí. jo crec que fan el ridícul de la mateixa manera que aquests senyors que tenen una edat avançada i volen ser graciosos amb les noies joves, no? O sigui, això és fer el ridícul. És una de les moltes maneres que hi ha aquesta vida de fer el ridícul.
L'equilibri avis-nets és fàcil de trobar, però a vegades un es pot passar de frenada o d'accelerada. Una cosa és ser una àvia cocinillas, otra cosa és ser una àvia intel·lectual. Estic parlant amb moto propi.
Però això està molt bé, no?
Sí, sí. Però no pots passar només de ser intel·lectual, també has de ser una mica àvia cocinillas. Vull dir, has de fer les barreges.
Però això passa amb tot estatus de la vida. No. Has de trobar un equilibri, tant si ets mare, com si ets filla, com si ets àvia.
Has dit la paraula màgica, l'equilibri.
Clar.
Que és el que falta per tot arreu.
D'alguna forma, aquest equilibri, qui vella per ells són els pares, perquè no oblidem una cosa molt important, Els fills són dels pares, amb la qual qui té que educar són els pares. Sí. Els avis poden ajudar i donar suport a la línia dels pares, Però el que no poden ser és discordar. Normalment sí que és veritat que quan uns avis veuen que els pares tenen un projecte sòlid educatiu, l'apoyen. I normalment de vegades quan intervenen és quan veuen això és que en 60 aquests nois no, llavors fiquen cullerada. Però aquí podem tindre un conflicte important.
I què passa quan hi ha conflictes? Qui té la raó? Per exemple, un conflicte en qualsevol tema important.
Sempre el pare. Aviam,
sempre
el pare. Jo com a pare dels meus fills, la meva mare en aquest cas, perquè el meu pare al cel sigui, clar, la meva mare continua sent la meva mare. Llavors, per molta àvia que sigui dels meus fills, ella permanentment encara m'educa, amb la qual cosa em pot fer a mi, com a fill, qualsevol suggeriment. Però qui em correspon amb els meus fills sóc jo, no és la meva mare.
I què passa quan les mares o els pares fiquen cullerada?
Fàcil, que llavors has d'agafar això, sí. Sempre convé no fer-ho mai amb la sogra, sinó fer-ho amb la teva mare, no?
Pot ser perillós amb la sogra.
Efectivament. El que li pertoqui se'n té que endur a berenar a la mamà o al papà, m'entens, i dir-li, mira, noi, les coses són com són.
Tu arregles tot amb un restaurant o amb berenar. Tu així, tu d'una altra manera. Jaume, tu què vols dir?
No, és que realment hi ha uns principis que s'hauria de mirar, doncs, de que es respectessin. Un, amb el que deies tu, Josep Maria, és el tema de, a veure, els avis, sempre que es pugui. Hi ha casos especials que s'ha de fer coses especials. Però el normal seria que els avis serveixin pels casos extraordinaris.
Clar.
Els casos que la seva única finalitat és una major comoditat dels fills, portada a uns extrems, o una economia que no és una economia de supervivència, aleshores aquí els avis no tenen que entrar.
És exactament el que jo volia dir, tu ho has explicat molt millor que jo. Aquí és on anava jo.
A on?
Sí.
amb això. Que els avis no tenen que entrar amb aquest punt. Vale. I aquí és on es produeix l'abús de forma molt majoritària.
Bé, doncs aleshores això...
Però llavors es deixen abusar alguns pares.
És convenient, avis, bueno, doncs és convenient...
Jo estic amb tu, eh?
Sí, hi ha avis que es fan imprescindibles perquè necessiten ser...
Sentir-se útils, sentir-se part de la família, que encara serveixen, que encara en reben estimació. Sí. De fet, s'estan... És una desgràcia, s'estan deixant portar per aquest sentimentalisme de, bueno, m'estima, l'estimació...
És que en som de necessaris. No cal que un vulgui fer-se el necessari, és necessari. De la mateixa manera que està molt malament que hi hagi pares que amb un malentès no sé què, doncs pensin que hi ha altra gent que pot parlar amb més autoritat o amb més coneixement als seus fills. O sigui, uns pares sempre tenen un ascendent especial amb els seus fills i una gràcia d'estat matrimonial. I aleshores, els avis, doncs també tenim aquesta gràcia de ser avis. I, afortunadament, en aquest cas, es dona la circumstància de que no sé exactament per quina cosa, però sempre hi ha una connexió, sempre la hi ha hagut, però ara més, entre els avis i els nets. Hi ha un carinyo especial, hi ha una manera, i t'escolten, i a vegades tu mateix et quedes...
És molt senzill, perquè no mirem el rellotge.
Bueno, perquè no ho sé, jo a vegades em meravello, de com els meus nets em miren i m'escolten i es deixen estimar.
Perquè parles amb ells i tens temps a dedicar-los un temps. I que veuen que estàs...
I us sembla que vosaltres, ara deixem preguntar als avis, us sembla que és més fàcil educar els nets que els fills?
És més gratificant. Mm-hmm. O sigui, amb els fills anaven molt de boli.
Bueno, ajudar.
Ajudar.
Bueno, i amb això també m'agradaria parlar-ne una mica. A veure, quan diuen, hem de seguir les directrius dels pares.
Depèn,
sí.
A casa meva segueixen les meves.
Efectivament, sí, senyora. Punto. O sigui, un escrupolós, cuidado, amb que si el papa diu això, el papa diu això i l'avi diu l'altre. El que hem de mirar és que no estiguin en contradicció, que no hi hagi criteris divergents.
Lo mateix, no important.
Lo mateix que faríem entre els mestres i els pares.
Aviam, per al·lusions a la línia educativa. Anem a veure. Aviam, els nanos, afortunadament, són molt espavilats. Llavors, saben perfectament on estan. Per exemple, exemple tonto. Nano que arriba a casa als avis i es comença a patejar el sofà. I l'avi li deixa perquè, bueno, forma... Bueno, pot ser que li deixi, perquè forma part de l'encant, saben que estan a casa els avis i saben que hi ha coses que a casa els avis es poden fer. Però quan aquest nano torna amb tu a casa, no es posa a patejar sobre el sofà. Sap perfectament on està i que hi ha llocs que hi ha certa flexibilitat. Amb això ens entenem.
Aquest avi pot ser que estigui una mica gagà, no, perquè després es queda a casa sol amb l'àvia,
No, però bé, aviam si m'enteneu. Amb aquestes coses es requereix una certa flexibilitat. Ara, amb les coses bàsiques d'educació, és a dir, allò que el pare i la mare han dit, escolta, aquestes cinc coses, les que siguin, van a la Santa Missa, Vull dir, d'aquí, escolta, aquestes serveixen pels germans, pels amics, pels tiers i pels avis, I aquestes cinc no les poden transgredir els avis, Si el avi pensa diferent, pot parlar amb el seu fill, però té que respectar la decisió del fill i, dels pares de la criatura.
És molt diferent, com has dit tu abans, si estàs educant els nets d'una filla o els nets...
Molt interessant.
...d'un fill. Perquè...
Ho veus diferent.
Sí, vale. Sí. Ja d'entrada, quan un fill es casa, entra una altra persona a la teva família que ha sigut educat diferent, amb costums diferents, amb modus diferents. Però jo sempre dic que casa meva és mi fortín. Llavors, a casa meva es compleixen unes normes i a casa dels meus fills es compleixen unes altres diferents, que em sembla molt bé. Però a vegades és allò, oh, àvia, és que la mamà em deixa. I jo els dic, la teva mamà és la meva filla. Espereu que me l'emporto a l'habitació i la vaig a renyar. Llavors, ja la gran juerga, la meva filla fa la cara que ha de fer i es posen unes normes.
Mm-hmm. Escolta,
en canvi, amb les joves, i els gendres...
Em tens totalment intrigat com a avi. O sigui, això de que és diferent els nets per part de filla que per part de fill, jo no...
Si no, com a nets veritat... no, però la línia...
Però és que saps què passa? Que esteu parlant home i dona, i això no té res a veure. Tu com a home no percebeixes probablement aquests petits estils diferents,
doncs,
perquè
ficar...
sou més generosos en general. Els homes són com més... Hi ha coses que no li doneu tanta importància. Potser les dones li donem més.
I amb coses potser domèstiques, tu a les teves filles l'has educat a casa teva amb unes normes. que esperes que continuen fent les mateixes normes.
Mm-hmm. Bueno, no ho sé, no ho tinc
quan,
gaire clar.
I quan les canvien, de cop i volta els cables et van de posto i dius, alto, a casa meva es fa, es continua com sempre.
Però la teva dona, per exemple, tracta igual els fills de les teves filles que els dels fills? Bueno, igual sí, però...
Però és que, a veure, el feeling és diferent. Anem a veure. On sí que hi ha una diferència, és... amb qui té una sensibilitat especial per les noies i qui la té pels nois. O sigui, la mama normalment té una sensibilitat especial pels nois. Els nois són més, en general parlo, la nineta dels seus ulls. I les noies acostumen a ser l'equivalent, no igual, però amb els pares. I aleshores aquí sí que hi ha una diferència. O sigui, no es veu igual una filla que un fill per part del papa o de la mama, no? Aviam, això sí, però amb els nets jo no...
Jo que sóc el teòric, perquè no sóc avi, deixeu-me ficar a cullerada. Aviam, suposo, i m'adreço als dos avis de la taula, que les nores i els gendres, per vosaltres, són com...
Són fills.
Diu la teoria, un fill més.
Són fills.
I l'estimeu igual, sí. Igual el vostre fill o la vostra filla, no?
Sí. A mi la
entenc
paraula,
que això és així, no?
A mi la paraula pare i fill em mereix...
Ara vindrà la teoria dels avis.
O sigui, la paraula pare i la paraula fill, a casa, afortunadament, no la fem servir en va. O sigui, és una paraula molt seriosa. Jo, després d'una colla d'anys, a pesar que ho porto treballant des del primer dia, doncs sí que puc dir que realment el meu gendre és com un fill meu, i les meves nores són com a filles meves. Ho puc dir ara, perquè això ja ha portat un temps treballant-se. He procurat que ho siguessin des del primer dia, des d'abans del primer dia. Però a hores d'ara puc dir que efectivament és així i que sóc correspost en tots els casos.
Que bé.
Això a mi, francament, m'omple...
I com s'ha de treballar? Perquè això estem parlant d'avis, estem parlant de relacions d'aquesta mena. Escolta, dona'ns pistes.
Bueno, la primera, la que a mi a vegades em sembla fantàstic que hi hagi gent que faci les tonteries que fa, és de crear trinxeres, no? Uh-huh. Els nostres i els vostres, a mi em fa mal el cor.
Horrorós.
Em fa mal el cor, si sento una cosa així. O sigui, és que no em costa molt, Penso que això no es pot arribar ni a aquest extrem i d'aquí cap avall cuidar-ho tot. És a dir... jo vaig tindre l'ocasió de parlar-ho una vegada davant dels pares d'una de les meves nores, no? De dir, escolta, mira, el meu propòsit, quan la vaig conèixer, és vaig dir, aquesta noia, jo vaig intentar estimar-la tant com l'estima el seu pare i sé que no hi arribaré mai, gràcies a Déu. Però a mi hi ha costat molt.
Que bé.
Bueno.
Però aviam, és horrorós, però no oblidem que és moneda de canvi habitual, és dir, és un dels les primeres coses que surten en petites discussions de parelles, és tu madre o tu padre,
I més quan hi ha fills pel mig.
Sí, però això que jo t'he dit d'estimar els fills, des del moment que ja un fill s'ha casat, has d'acceptar aquell altre que t'ha arribat com sus virtuts i defectes com tenen els teus fills.
Clar.
Tu amb algun fill tens potser una mica més de feeling que amb un altre, o el veus venir abans que en un altre que et fica el gol. Bueno, pues, aquest gendre i aquesta jove saps que d'entrada ha d'haver-hi un encaix, acceptar-li tot el que vingui, com això sí, serena sonrisa, sempre està molt amable, i anar acceptant, i anar encaixant, i anar emmotllant la seva idiosincràsia, molt diferent, segurament, a la teva, però vàlida.
Hi ha un entreno previ, això, Tere, jo crec. És a dir, l'entreno consisteix en tindre clar, des d'aviat, doncs que els fills no se'ls estima tots igual.
Això, pare.
O sigui, la gent...
Això ho dius? No estimes els fills,
no.
I uns són més carinyosos que altres.
No. Són diferents. Hi ha amors diferents, hi ha persones diferents, hi ha carinyos diferents. No vull dir més aquest o més l'altre. No. El que vull dir és una altra cosa.
Explica.
Ara ho has arreglat una mica, ara.
No,
estic d'acord, totalment.
No, explica.
Graus d'estimació diferent.
És a dir, mira, la gent, ara estem molt a prop de la loteria. Jo ara us vaig a posar un exemple material, no? Com una paraula, És a dir, ara aviat hi haurà una loteria que és a la que juguem els que no juguem després durant tot l'any, possiblement, a la loteria. La gent pensa, si em toqués X quantitat de diners, ho repartiria entre tots els meus fills. Dic, home, tu ets un gandul. Ets un gandul, clar. A tots els hi donaries el mateix? Sí.
Pues
bueno,
no.
Pues no. Pues no. Eh? Pues no.
O sigui, però per què no? Que...
Per què no? Per què no? Perquè no tots necessiten
bueno,
el mateix amb diners.
Això és diferent, esclar.
Eh? Però ja està.
Estic parlant, de... no, estic parlant d'estimació, no de diners.
No, no, però, a veure, és que aquí és on ens mullem. O sigui, ens mullem en el moment en què volem que acceptem una diferència. És a dir, és molt fàcil dir, escolta'm, 4, 40 entre 4, toquem
vale,
a 10.
Ara t'entens.
I hem acabat la compta. I agafo, me'n vaig i em dedico a seguir pasturant. No? No. Miri, perdoni.
O sigui, no donem les mateixes oportunitats a tots els fills.
Efectivament. Perquè
no,
quan
no,
hem tingut
però perdona un moment, perdona un moment.
Tens 10 o 15 això... anys més que el no. primer.
I 10 o 15 sí, feixos clar. De diners menys.
Claro, no, ara claro. deixa'm dir-te una cosa. Però no és això és una cosa cíclica? O aquesta estimació que tens amb un fill és dura per sempre? No és una cosa que va a veure la seva necessitat efectiva?
Mira, el seu caràcter, la seva sensibilitat... És diferent. O sigui, hi ha coses que li pots dir amb un fill li pots dir pel broc gros,
sí.
si fa falta,
bèstia.
I amb un altre has de tindre molt de cuidado.
Perquè se't fa un tip de plorar.
Perquè té una sensibilitat diferent, perquè se li ha de dir d'una altra manera, perquè hi has de passar més estona, perquè li has de posar més carinyo, més vaselina, més el que vulguis.
Va, però això se'm diu caràcter, i aquest caràcter l'has alimentat tu i la teva dona, eh?
Bueno. Sí,
aquest caràcter, això, és el que diuen definició de caràcter, talento adquirido. Adquirido vol dir que algú va donant, eh?
Bueno, qual, ens estem anant, nosaltres ens estem anant de tema,
No, ens estem anant de tema, perquè estem parlant de la relació amb els teus fills i estem parlant de...
Amb l'altra generació.
Les
una és conseqüència
generacions.
De l'altra. No, hi ha hagut molts intents de uniformitzar caràcters o maneres de ser. I afortunadament no ho ha aconseguit ningú, afortunadament. Abans estàvem parlant, abans d'entrar a l'antena, del tema de les adolescències, i bueno, hi ha adolescències que són la pera llimonera i n'hi ha d'altres que donen gust de passar-les, no? Poques que donin gust de passar-les.
Unes més llargues i unes més curtes,
sí,
vol dir.
Però realment a cada un has de tindre la paciència que has de tenir. Hi han fills que t'ho posen més fàcil i és bo dir-los-hi també, Us ho agraeixo molt perquè m'ho heu posat molt fàcil, El millor, doncs mira, cadascú té la seva manera de ser. I el que t'ho posa més difícil, no per això li agafaràs mania. Home, no cal dir-ho això a mon pare.
I aquí, retornant amb el tema dels avis, aquí és on ve el gran paper dels avis. Perquè des del meu punt de vista, els avis donen tres coses que són equilibri, paciència i sentit comú que moltes vegades els pares no podem o no sabem donar. I per això és tan...
Però a vegades no ens recolzem molt en aquesta vessant com més de sentit comú dels avis i no exercim la nostra responsabilitat de pares com cal? Perquè, de fet, els pares no... Ja, pregunta, per exemple, educació en la fe. Més d'un ha dit... el meu pare. Pregunta-li a l'avi això de la primera comunió.
Tant de bo, Àngels, tant de bo.
Doncs jo més d'un m'ho ha dit. Jo, mira, jo no sé... perquè en realitat no m'ho plantejo gaire, però bueno, el meu pare o
doncs
la meva mare...
Doncs si no s'ho planteja gaire, tant de bo que diguin... Escolta, pregunta-li, perquè és una de les finalitats que tenim els avis. Els avis tenim diverses finalitats, però una de les importants és transmetre la història de la família. És a dir, aquelles costums. I això a la gent jove li agrada molt.
Molt.
O sigui, tot el que els distingeixi de les altres persones... És a dir, mira, a casa nostra sempre ens hem distingit per fer les coses d'aquesta manera. Aquest tipus, això,
sí,
concretament...
Sí, un sentiment de pertenença.
Ah, exactament. Això amb ells els agrada molt. Clar. I a vegades no aprofitem prou les sobretaules per explicar aquestes coses a la gent que ja té l'edat per poder-les entendre. Això els agrada, la història. I també, per què no, la fe. És a dir, imagina't el cas de que hi ha un fill teu que no té l'acostum de beneir la taula, no? Això es dona a vegades, no?
Sí.
Es dona. Bueno, en el meu cas es dona, Gràcies a Déu. O sigui, m'agrada tot. M'agrada que hi hagi gent, exactament. Bueno, doncs a casa seva no beneïm la taula. I a casa meva la beneïm sempre. I no ens mirem allò com vulguem dir, toma, No. Senzillament, és que va així, no?
Clar.
Aleshores, home, els nets veuen com funciona un i com funciona l'altre. I el seu dia decidiran què és el que volen fer. Però nosaltres, amb naturalitat, clar, escolta, m'has de deixar el teu fill Val, perfecte, sí. Mira, jo aquella hora tinc d'anar a missa, o sigui, el portaré a missa, no, no t'importa, oi? Ah, no, 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 vale, perfecte.
Fes.
Bueno, doncs aquell nen hi ha anat a missa. Després veurà, dirà, és un rotllo, això, que se... Bueno, ja ho veurem, O anirà païnt amb el temps. I nosaltres tenim que fer lo nostre i deixar que ells fagin lo seu. I, home, de tant en tant, no ens en podem estar de donar un consell als avis. No ens en podem estar. Però que sigui això, pinzellades, I sempre respectant la llibertat i amb tot el carinyo del món. I si ho fem bé, això és atractiu. I si és atractiu, triomfarem.
I després una altra cosa que a mi m'agradaria fer 5 cèntims, els que tenim la sort de ser avis i que tenim la parella, donar aquesta imatge de parella que s'agafa la mà, que es respecta entre ells, és donar una imatge càlida en aquests fills i aquests nets, que aquests avis encara estan aquí, que encara tenen les seves cosetes, tenen els seus moments, que hi ha un dia que desapareixen perquè se'n van 2 o 3 dies de viatge juntets, que tornen plens d'alegria perquè han fet totes les malifetes que han pogut por ahí, se'ls han rebentat rodes, han canviat cotxes, els hi ha passat... Bueno, aquestes batallites actuals de que els avis estan fent coses que no estan només per estar a casa rebent els nets.
Mira, jo m'he trobat amb una anècdota. Un dels meus bons amics, que afortunadament són molts, està passant doncs, una mala temporada perquè un dels seus fills s'ha separat. No? I té 2 nets. Un dels nets seus té 14 anys, l'altre em sembla que té 9.
Pobret.
El petit diu, jo ja m'ho pensava l'altre dia parlant amb el seu avi amb tota llibertat. Jo ja m'ho pensava, que el papa i la mama anaven a fer això. I l'avi li diu, per què? Per què t'ho pensaves, tu? Diu, perquè últimament no es donaven petons com els que us doneu la iaia i tu.
Veus?
A veure, això és significatiu. Això és... són detallets, no?, d'aquells que a vegades ens sembla que no s'hi fixen, I s'hi fixen, als 9 anys,
Ah, clar que s'hi fixen.
Bé, no sé si voleu, dir alguna coseta més, perquè el nostre temps s'ha acabat. Algun consell d'última hora per a un avi que si vulgui estrenar o fer-ho molt bé, molt bé?
Jo sempre dic que s'ha de procurar estar somrient, assequible, disposat, però també lliure.
Molt bé, em sembla perfecte.
I disfrutar-ho molt. O sigui, amb tots els companys que lògicament hem anat adquirint una edat al mateix temps, doncs jo, els que encara no havien arribat, sempre els he dit, escolta'm, ho disfrutaràs molt, el ser avi.
Però si és molt tard, potser
no tant. I poc a poc, no, home, doncs, tenim una edat encara que, afortunadament, a més, aquesta és una cosa bona. Per una banda, ens necessiten més, perquè els nostres fills estan vivint unes circumstàncies diferents de les que vam viure nosaltres, ens necessiten més, i nosaltres, afortunadament, estem en més bona forma. Fem esport. I ens mantenim, ens podem encara tirar a terra amb els nets. I el fet de poder tindre els nets per sobre, això li dona un sabor molt especial.
Sí. Jo insistiria en un dels arguments, el somriure, el bon humor. O sigui, bon rotllo a l'entorn familiar. Moltes vegades problemes i decisions equivocades són fruits de la crispació que es viu amb aquell entorn familiar.
No? Ai, que aquí... les cases dels avis tinguin llum.
Exacte, i aquí els avis és una figura important per dir, escolta, no, o sigui, sentit de l'humor i s'ha de riure molt. No?
Molt bé. Gràcies, Tere Camps, gràcies, Jaume Pujol i Joan Maria Adell per la vostra companyia i les vostres idees d'aquesta nit. I us espero el dimarts vinent. Bon aviat, bona nit.
Adéu-siau,
bona nit.
Després de la pausa musical tindrem un temps de l'entrevista amb la Maria Victòria Cardona, on continuarem parlant d'avis.
Esteu escoltant Paraules d'Amor, un programa d'educació i família a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de la Fundació Privada Maria Teresa Rodó. La bona música, el teu ritme, la teva ràdio. Ràdio Estel, els temes, els artistes i els estils que a tu t'agraden. De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2:15 de la tarda, la bona música a Ràdio Estel, el tàndem perfecte.
So I face final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all.
Avui, a l'altre costat de la línia telefònica, ens acompanya la Maria Victòria Cardona. La Maria Victòria Cardona és mestra, mare de família, àvia i està especialitzada en orientació familiar. A més, ha escrit molts llibres, com són Ensenyar a viure, Som avis, que també és traduït al castellà, Conciliar la vida familiar, La comunicació entre padres, abuelos y nietos, i un altre que es diu Qui mana aquí. Bona nit i moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Bona nit, Àngels.
Bona nit.
Em fa molta il·lusió parlar dels avis.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bé, se m'ha oblidat esmentar que també té vostè una web personal que es diu vidadefamilia.org.
A veure, ah, sí.
Això vol dir que vostè és una àvia de les modernes, no? És una àvia que domina les tecnologies.
És que m'agrada molt, eh? Vull dir, ho trobo molt maco i, de fet, si t'hi fixes, dona molt menys feina aprendre tot el que siguin tecnicismes, que aprendre a saber escoltar, comunicar-se, que també escriure, que mai acabes de sortir bé el paràgraf i el repeteixes 10 vegades. I també m'agrada molt la xarxa. Jo tinc un llibre, l'últim, que es diu Una estranya casa, que
sí,
també l'he escrit en castellà, Un estrany en casa,
uh-huh,
i en el qual parlo molt de, també de la relació d'avis amb adolescents.
Uh-huh.
I aquest llibre, quan el vaig començar a fer fa un parell d'anys, perquè ha sortit el juny, però trigues una mica a escriure'l, el que vaig fer és que em vaig fer del Facebook, que ara ja hi tinc 1.600 amics, però d'aquests amics n'hi ha moltíssims, que són adolescents, que també em segueixen i m'expliquen coses.
I
em va ajudar molt. No, que em va ajudar molt a pensar, doncs, en l'adolescent que està connectat a la xarxa, perquè això ho vaig descobrir un dia que vaig anar a fer de cangur a casa, uns dies seguits, a casa dels meus fills, que tenen 4 fills, i em vaig trobar amb els meus 4 nets, bueno, bé, 4 no, 2, enganxats en el 20, que és com un Facebook, però que gasten allà a Aragó, i dic, però que amb aquests nens no m'hi puc comunicar. I llavors va ser quan va sorgir el llibre d'Una estranya casa, que parlava de comunicació entre pares i fills també, però tot i tenint la xarxa. Sí que m'agrada molt internet, i el portal rep moltíssimes visites, i tinc blogs, i el meu blog de català, la Convenció Trencaclosques, ha quedat el millor de Catalunya d'educació professional.
Molt bé.
Tot aquest currículum, hi ha molts pares d'aquí de Ràdio Estel que ja me'l coneixen, perquè una vegada més al mes també els hi faig un comentari.
Uh-huh. Vostè d'on treu el temps? Perquè, esclar, a veure,
sí,
és una persona tan activa i, a més, està tan al dia i és una persona gran.
Sí.
Com s'organitza, com ho fa, i després, com pensa vostè que és el seu temps estar a aquest nivell d'exigència professional,
sí,
potser tant o més que quan era una mica més jove?
A veure, no, és que potser, ara farà riure el que diré, Potser és que, com que vaig fent tanta feina, així que sóc pancaire de mena, segurament per l'educació ja que vaig rebre a casa dels meus pares, això que em preguntes jo no m'ho he plantejat mai. El que jo faig per poder fer forces coses és, mentre en faig una, a vegades et passa que algú et diu, a lo millor amb una setmana de temps, no? Esclar, lògicament tinc la meva agenda, però vull dir, si algú em recorda, estic fent una cosa i em diu d'aquí una setmana has de fer això altra, jo li dic, espera't, perquè ara estic per això d'ara.
Ah,
i jo crec que a mi això m'ha anat sempre força bé. Però també et vull dir una cosa, perquè això els que ens escolten també els hi fa gràcia, però a casa meva, perquè t'imaginis, jo vaig néixer l'any 36. El meu pare era abogat i la mamà era una senyora d'aquestes també estupendes i molt treballadores i amb la casa superpolida i els fills molt ben atesos. Llavors, el papà, quan jo tenia 9 anys i li deia m'avorreixo, ara fixa't que està de moda dir que és bo avorrir-se, doncs no. Jo tenia 9 anys, que era bastant esquifireta i petita, i quan li deia m'avorreixo, em deia que m'anés a llegir l'Enciclopèdia Espasa, que era un dels llibres que teníem, que pesava més que jo. Et vull dir que, clar, el treball i la feina, i a 14 anys, mentre ja feia magisteri, ja em va donar un sistema que ell havia inventat, el seu avi, no sé qui, de taquigrafia i de mecanografia, jo sola vaig aprendre a fer el teclat del papà, que li feia també molts recursos i coses perquè era advocat, i li feia de secretària, estudiava magisteri, anava a corte, anava a lanceria i anava a cuina.
Vale. Però, a veure, tot això fins i tot m'espanta.
No t'espanta.
No, jo dic una cosa, sembla que vostè té claríssim i és una persona molt capaç i de fet escriu perquè ajudar a molts altres a educar, per educar els seus i per educar uns altres, no? Però pensa que els avis és el paper que els hi pertoca, educar els seus nets?
Ah, no. A veure, aquí hi ha una diferència. Jo, si faig tot això, és perquè al ser mestra i tenir fills petits no vaig poder fer de mestra. Llavors vaig preparar-me molt fent cursos d'orientació familiar a la universitat, estudiant molta psicologia i tot això. Llavors, jo amb aquest aspecte diguéssim que això és la meva professió, però que precisament al ser àvia em vaig emocionar molt i ara sí que explico l'experiència d'àvia. De tanta emoció, quasi que em semblava, a part de que sempre m'han agradat molt les criatures, que aquells nens a mi em pertanyien. I va ser per això que vaig fer un llibre per ajudar tots els avis, perquè me'n vaig adonar més que mai, els fills tampoc et pertanyen, però si els fills no et pertanyen i has de deixar amb autonomia i amb llibertat a cada persona dels fills que tens, imagina't els nets encara més.
Clar.
I vaig escriure un llibre perquè una de les temptacions d'àvia, això, tant si escrius llibres com si dones conferències, com si ets una mamà o una àvia que estàs a casa amb cada dia els nens que et venen a dinar a la sortida de l'escola perquè els pares estan treballant, per tant ets una gran conciliadora. Sigui el que sigui, has de fer i desaparèixer. Aquells nens no et pertanyen, la responsabilitat és dels pares. I, és més, el millor consell que jo puc donar als avis és que no donin cap consell. Per què? Doncs perquè els nostres fills han viscut molts anys a casa. Haver viscut molts anys a casa ja saben com pensem.
Clar.
Però resulta que s'han casat amb una altra persona que l'han triada ells lliurement i amb la que són feliços, o bé si els hi passa alguna pega i tenen algun conflicte, ja veurem la manera dels avis de solucionar-ho, llavors sí que es pot aconsellar, però des d'una perspectiva ben objectiva, oi, buscar un mediador o el qui sigui, però el que s'ha de tenir en compte és que ells han de tenir la seva autonomia i independència. Per això, repeteixo, no donem consells, estiguem disponibles, no eduquem, però tampoc siguem els malcriadors oficials. A mi em molesta molt quan veig tants avis que tenen aquesta disponibilitat i bona voluntat d'ajudar tant, ajudar, i que els hi diuen, ai, tu els malcries. No, no els malcries. Un avi o una àvia, doncs, estimen, i estimar sí que és la millor manera també d'educar, podríem dir, no? Perquè qualsevol fill o net, el que li educa és el testimoni. I un net que de petit ha rebut falda de l'àvia, cançons, carícies, aquest llenguatge no verbal tan agradable, no?, de l'abraçada, el petó, Doncs mira, arriben a l'adolescència i encara hi segueix havent aquesta bona complicitat amb els nets. Jo penso que el paper dels avis és dels més bonics, a part de tota aquesta tendresa que es desperta, també perquè a vegades explicant al net la teva història, la teva batalleta, i quan et veus que et fas pesat callar, doncs també els ajuda a saber el seu sentiment de pertenença, no?
Això pel que fa als adolescents.
Els adolescents i els petitets també, els petitets. Explicar cosetes. Mira, nosaltres que som, jo no, però el meu marit que és una mica més gran, que va viure 2 o 3 anys de guerra, doncs els nets li pregunten, i quan també ja han tingut 12 o 13 anys i han fet un treball a l'escola, expliquen coses de la guerra.
Clar.
Bé, tot això és història, no és memòria biogràfica, i veuen també els avis com ho han passat, i també valoren a vegades doncs tenir un tros de pa, perquè els hi fem valorar. Bé, sembla que me'n vaig una mica d'una cosa a l'altra, però no me n'hi vaig, no.
Estic parlant
dels avis, i els avis donen arrels, donen memòria biogràfica, però la donen amb aquest respecte i amb aquest no ficar-se a la vida del matrimoni jove i amb aquest tarannà que dona l'experiència. Que tu m'has preguntat
sí.
Si educàvem, no eduquem, però sí que formem.
I on és el límit aquest entre l'ajuda i la substitució? Perquè no és gaire clar.
Ja, doncs la substitució es nota. O sigui, a veure, hi ha un moment també per la confiança que hi ha d'haver i que hi és entre pares, pares, entre els avis i els seus fills,
sí.
O sigui, la gent gran, adulta, amb una mirada se sap quan pots molestar i allà hi ha el límit.
Uh-huh.
Per tant, jo parlaria d'una qualitat molt maca que ha de viure potser una família, que és la discreció i la prudència. Tu no pots parlar de més, si ets un avi prudent, tu has de saber desaparèixer, però amb aquesta ajuda i aquesta disponibilitat, sí. Hi ha algú que em dirà que això és una mica de renúncia i de sacrifici i que els avis els que tenen de buscar és temps per disfrutar, no?, per jubilar-se.
Sí, sí, sí.
Però a mi em sembla que la millor manera de disfrutar una persona és fent feliços els altres. Per tant, jo francament, i crec que els avis que ens estan escoltant de Ràdio Estel i les àvies em donaran tota la raó. Si, per exemple, em donen a triar entre, no sé, anar a un espectacle magnífic o la música, que és el que m'agrada més, el Liceu o el Palau de la Música, però els meus fills em demanen que vagi a fer els ajudar-los perquè se n'han d'anar a un congrés i jo tinc d'anar allà a casa seva, jo hauré d'anar al congrés, anar a casa seva, ells que se'n vagin tranquils perquè van per feina i saben que no sé, que els avis estan allà amb els nets, i és millor, és molt millor,
sí.
Més, compensa més, tot i que el concert t'agradi molt, doncs el pots escoltar després diferent a casa, amb un DVD, però és millor haver donat aquest temps als nets, perquè estem tractant amb persones, amb persones.
Que, sí, però que... si són els propis fills que se'n van al concert i tu et quedes tu de canguro a casa, ja no sé si m'agrada tant, la teva renúncia, o no?
A mi no m'agrada gens, o
sigui, vale.
Que tens tota la raó, Àngels. Llavors, el que s'ha de fer en els fills és dir-los, mira, jo també tinc d'anar a aquestes entrades, però amb un diàleg, no, i rient com has fet ara, no? Vull dir, s'ha de riure una mica, perquè si no, podríem caure amb el síndrome de l'àvia esclava, que això no ho dic jo, això l'any 2000 i pico ja, estem al 2011, el 2009 hi va haver un congrés que, parlant dels avis i que es van arribar als estudis següents, no?, d'un 40% d'avis o d'àvies que estan fent de cangurs amb els seus fills, amb els seus nets, la meitat tenien el síndrome que dels avis esclaus, que dona malestar, que han d'anar al metge, que no es troben bé, perquè, és clar, no saben dir no puc més. Però mentre un pot, sí que pot renunciar. Escolta, la llibertat és per això, no?
Sí.
I quan tries una cosa, n'exclous una altra. Jo crec que la generositat sempre és una qualitat i que l'avi o l'àvia, que jo et dic que li compensa, no?, perquè tractar per un avi o una àvia, tractar amb nens petits és molt, molt reconfortant, no? Que et facin petons, criatures de 2-3 anys. i tractar adolescents que els puguis també respectar i mirar com fan coses i com es fan grans i com estudien o com fan algun disbarat, però te l'expliquen, no ho sé, jo trobo que val la pena, però no sent avi esclau. I la solució d'això és la humilitat de dir, aquí no hi arribo i ja està. Però vaja, jo veure també que uns fills van a un concert, a lo millor, i que jo no hi vaig, també m'agrada, perquè jo ja quan era jove,
Clar. Bé, Maria Victòria, se'ns acaba el temps. Agraeixo moltíssim les seves paraules, la seva conversa d'aquesta nit. Recomano als nostres oïdors els seus llibres. Som avis, per exemple, o Una estranya casa. Sí. Qualsevol dels dos segur que ens ajudarà a fer millor el nostre paper d'educadors com a ara com avis o ara com pares.
Em deixes dir una cosa només? Sí, perquè és l'economia, que estem a la crisi. Som avis, l'acaben de fer ara mateix el grup 62, l'editorial La Butxaca. Som avis, es pot demanar, de butxaca, i de butxaca només val 8 euros. És un petit detall que m'agrada dir-lo perquè també estem en temporada d'estrenyar-nos el cinturó, no?
Molt bé.
Però d'aprendre.
Molt bé.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies per al seu temps i molt bona nit. Fins una altra.
Molt bona nit, Àngels.
Bona nit. Gràcies també al Mario Ramírez, responsable de so, a la Maria Sierra per la selecció de les músiques i jo, a l'Àngels Montuenga, m'acomiado de vosaltres fins al dimarts vinent. No hi falteu, bona nit.
Ràdio Estel.